Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, com sempre, puntuals a les 12:20. Estem a començament de setmana, avui dilluns, 20 de novembre del 2017. I a hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres Ramon Espadaler per parlar d'aquesta inclusió de Ramon Espadaler i la seva gent dins de les llistes del PSC. Posar un somriure també a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens porti una nova proposta dels nostres pobles per arribar a la una. A partir de la una, la radiografia, la tertúlia esportiva, i a dos quarts de dues obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona per parlar... per fer aquestes entrevistes de l'1x1, on intentem tenir un protagonista a Lleida i una a Tarragona per parlar de temes d'actualitat. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat a les comarques de Lleida. Aquesta tarda, però, amb alguns intervals de núvols alts, i les temperatures han de pujar una mica més. La màxima marcarà 15 graus a Lleida o a Balaguer, 14 a Tàrrega i a Viella, i 20 graus avui a la Seu d'Urgell. El vent continua fluix i variable. Demà es mantindrà el cel clar, serè, amb boirines i bancs de boira al matí, i les temperatures pujaran de dia, però de nit no variaran. S'esperen glaçades febles en punts del Pirineu, amb una mínima de 1 grau a Lleida, 2 a Balaguer i també a Viella, 3 graus a Tàrrega i 2 sota zero a la Seu d'Urgell aquesta nit. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que arriba el moment en el que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I amb la Mari Carmen què fem? Doncs recordar. Cada dia recordem tal dia com avui, però de fa exactament 25 anys. Per tant, Mari Carmen, un 20 de novembre, però de l'any 92.
Doncs anem a Masia Salat. Masia Salat es va oferir en aquells moments a acollir el Museu de l'Oli de les Borges. Els propietaris van cedir 2.000 metres quadrats de terreny i una col·lecció d'antiguitats. La col·lecció de peces de la Masia són el puzzle d'un molí del segle XVII. El senyor Francesc Riera, que és el propietari dels terrenys, va demanar com a condició que el consistori fes allí un edifici. També es van concretar els partits de futbol de la Unió Esportiva Lleida que es podrien oferir per TV3. El president Mario Duran, en aquells moments, i el gerent de l'entitat, Josep Benchón, van ser presents en la reunió amb la resta de clubs. La xifra, per partit, volem dir, podia arribar als 3 milions de pessetes. Mario Duran va indicar que les quantitats a repartir havien de ser equitatives. També Renfe era notícia perquè va elaborar un estudi de la via del tren de la Pobla per la seva renovació. Un grup d'enginyers de la companyia va recórrer a peu la línia durant uns dies. L'equip va revisar l'estat de les infraestructures i de les vies en tot el traçat. L'empresa comptava amb un informe similar de la línia Lleida-Manresa. I ara anem al capítol de successos. Van apunyalar un jove, Miquel Àngel Benavarre, periodista i càmera de televisió, prop d'un cèntric pub de Balaguer. L'autòpsia va revelar que va morir dessagnat per les ferides al pit. Una parella el va trobar encara en vida, envoltat d'un toll de sang. Ningú va veure res sospitós al lloc on es va cometre aquest crim. Un succés que va tenir molt ressò mediàtic, degut a que aquest noi treballava en els mitjans de comunicació. Vivia al passeig de Ronda de Lleida, encara que anteriorment havia residit a Térmens, estava casat i tenia un fill de 3 anys. La Guàrdia Civil estava investigant l'autoria o els possibles mòbils de l'homicidi, indagant els seus cercles d'amistats i els llocs que freqüentava la víctima. Estava casat també amb una companya dels mitjans de comunicació.
Déu-n'hi-do.
O sigui, vas tindre un ressò impressionant a Lleida. Bueno, pues fins aquí lo que va passar el dia 20 de novembre fa 25 anys, lo més destacat.
Demà acabem millor,
Esperem que sí.
Gràcies, Mari Carmen.
Gràcies a tots.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¿Tienes ya todos los juguetes para Navidad? ¿No? Pues date mucha prisa, porque solo hasta el 28 de noviembre en la juguetería del Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes del catálogo. Aprovechalo y recuerda que en el Corte Inglés te envolvemos los juguetes para regalo completamente gratis. También en nuestra web, en el Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Molt bé, hem parlat al principi del programa. Avui tenim una entrevista política, jo crec que força interessant. Avui està amb nosaltres el senyor Ramon Espadaler. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Primer de tot, com que no ens coneixíem, et preguntaré si et puc tractar de tu.
Doncs i tant, només faltaria.
Doncs benvingut, Ramon.
Gràcies.
I també està amb nosaltres el David Pàmpols. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, David, com que tampoc ens coneixem, també t'ho demano.
Només faltaria.
Molt bé. Dic que avui tenim una entrevista, jo crec que força interessant, perquè el panorama polític està tan revolucionat a nivell de Catalunya, a nivell ja de tot l'Estat, realment. Déu-n'hi-do els dies que estem vivint. I avui estan amb nosaltres el David Pàmpols i el Ramon Espadaler perquè el mes de juny es va inscriure un nou partit polític que el coneixem com Units per Avançar, del qual en sou vosaltres membres. I podríem dir-ho, però no és 100% cert, que prové de l'extinta Unió, de Unió. Però, com dèiem abans de l'entrevista, no tots els militants d'Unió han fet cap a Units per Avançar, ni tota la gent que hi ha ara a Units per Avançar provenen de l'antiga Unió. Ramon.
Sí, és així, aviam. Per bé i per mal, en el seu dia, doncs, Unió doncs, va desaparèixer i va haver una sèrie de gent, alguns dels quals havien tingut doncs, militància i compromís amb Unió, d'altres no. Una part de gent que procedia de Convergència Democràtica, que no podia compartir doncs, l'orientació de Convergència, i sobretot una altra part de gent, i aquí doncs, el David pot parlar amb molt més coneixement que jo, doncs, que no venia d'enlloc políticament parlant, però sí que tenien una greu preocupació per la situació per la qual passa Catalunya, i van dir, escolta, hem d'omplir aquest buit que hi ha aquí d'un catalanisme que no es defineix com independentista, sí com a catalanista, i que és centrat, i que està en aquest espai central, i que està molt... angoixat per la situació actual des de la perspectiva econòmica, per tot el que està passant, des de la perspectiva de la cohesió social, perquè estem trencant el país, i des de la perspectiva doncs, del respecte a les institucions i de l'autogovern, que en volem més, però el volem negociar pels camins doncs, de la legalitat, de la Constitució, de l'Estatut, de les institucions, i aquesta és la gènesi que plega i que té els braços oberts a tota la gent d'Unió que s'hi vulgui sumant, i de fet cada dia, no passa dia que no hi hagin incorporacions, com els té oberts a tota la gent que se sent, doncs, que se sentia orfe, perquè deien, aquí carai, podrem votar a les properes eleccions. No?
Mm-hmm. Et volia fer una pregunta ja de percepció personal. Has estat conseller de la Generalitat de Catalunya de Medi Ambient i també d'Interior. Com has vist la Generalitat, els passos que ha fet el govern de la Generalitat aquest darrer mes i mig?
Amb perplexitat i amb dolor.
S'han viscut tardes o dies al Parlament?
Sí, d'angoixa. Jo he viscut amb angoixa com crec que molta part de la ciutadania d'aquest país, no? Sobretot els moments aquests que si es declarava la independència unilateralment, que si després es frenava, que si s'havia declarat però no, però sí, amb molta preocupació, perquè jo Jo, la meva preocupació neix molt al ple del 9 de novembre de 2015, quan ja el Parlament ja és un mal auguri de legislatura, abans d'escollir fins i tot el mateix president, ja diu, escolta, no farem cas a la Constitució, no assumim res del Constitucional, això ja és un molt mal començament. Passa el que passa a la legislatura, hi ha un segon moment d'inflexió gravíssim, que és el ple del 6 i el 7 de setembre, que atropella els drets dels propis diputats, per tant fa mal a la pròpia institució parlamentària, desatén les reflexions del Consell de Garanties Estatutàries, que és un òrgan 100% de la Generalitat i del Parlament, no fent cas a ningú, doncs aprova aquestes lleis absurdes de transitorietat, que Europa no ha entès de cap manera com es podia fer això, i això, el tercer pas ja és, bueno, amb la declaració d'independència. Jo he viscut amb angoixa i amb preocupació, i per això en el fons doncs fem el que fem, de buscar aquest espai que és catalanista, que és de centralitat, però que fuig de l'immobilisme d'un costat, perquè som aquí perquè hi ha hagut qui no ha volgut fer política, el govern doncs del senyor Rajoy, del PP, i amb el suport incondicional de Ciutadans, i de l'independentisme que està portant el país a la ruïna.
Ramon i David, interveniu quan vulgueu, els dos. Units per Avançar neix el juny del 2007, entenc que és una idea doncs que es gesta mesos abans i ja segurament els darrers temps d'Unió Democràtica. Però, clar, aquestes properes eleccions del 21 de desembre, que són ja, com el que diu, per presentar-se com a partit suposo que és complicat, perquè primer t'has de presentar, has de donar-te a conèixer, has de transmetre les teves idees. Vosaltres guanyeu temps per entendre'ns i decidiu entrar dins de les llistes del PSC. Com ha anat això i per què del PSC?
Sí, aviam, nosaltres teníem una opció, certament, estant ja constituïts com a partit, que era de presentar-nos en solitari a les eleccions del 21 de desembre, però alguns, particularment jo, veníem d'una experiència dolorosa, que era aconseguir 104.000 vots i no aconseguir doncs donar-los representació al Parlament a través d'un escó, no? Això és frustrant personalment, però sobretot per aquestes 104.000 persones que et van fer confiança. Vam pensar que en un moment de bipolarització com aquest, tornar a fer una aposta en solitari feia més mal que bé. Però també vam pensar que podríem ser útils en el país que creiem, que és aquest de moderació, de seny, de centralitat, de canviar les coses per bé, de reivindicar més autogovern, però fer-ho doncs amb els peus a terra i per dintre la legalitat, podríem donar un senyal a tota aquesta gent doncs que hi havia alternatives, i la nostra incorporació a la candidatura del PSC, que no és en forma de coalició, perquè no hi ha hagut temps material de fer-ho, però sí que és sobre un pacte polític, doncs pretén això, dir un senyal a tota aquesta gent que se sentia orfe, aquests que a vegades esperaven pel carrer, ens deien, escolta, què votaràs tu? Perquè ara no hi sou vosaltres, i molta altra gent que no ens havia votat, però també ha vist com havia derivat el procés i també estaven angoixats. El que pretenem és reforçar aquest espai, eixamplar-lo, des de les diferències. Bé, nosaltres no ens hem convertit al socialisme, a la socialdemocràcia, i el Miquel Iceta i la gent del PSC no s'ha convertit en absolut doncs el que representem nosaltres, que a Europa en dirien democràcia cristiana, Alemanya o França o Itàlia, no?
Estava mirant ara, sou el gran partit que es va quedar sense representació al Parlament amb més vots, com deies tu, 102.870 vots. La CUP, per exemple, que ha tingut la clau i les decisions d'aquesta doncs deriva parlamentària, va treure 336.000 vots i 10 escons.
Sí, si no hi hagués la barrera del 3%, que haguéssim entrat en el còmput, tindríem 4 diputats. Em fer arribar el càlcul l'altre dia.
Déu-n'hi-do.
Això no va ser possible. El que no volem és ni disgregar aquest vot del mig, ni perdre'l pel camí, perquè el país el necessita eixamplar aquestes espai del mig. És fonamental.
David Pàmpols, aniràs com a número 3 a la llista del PSC a Lleida, encapçalada per Òscar Ordeig, i amb Montse Mínguez com a número 2. No sé si hi heu... Bueno, suposo que hi heu començat a tenir reunions. No sé si ja hi ha sondejos o se sap fins on es pot arribar.
Home, sondejos com a tal, jo almenys no els manegem encara, però el que sí que tenim és allò des de que una mica, perquè tot això és molt recent, hem començat a rodar una mica aquesta proposta, el que tenim són molts inputs de la gent, sobretot de la gent del carrer, molt en el sentit que explicava el Ramon, de molta gent que troba en aquesta, no, en aquest centre eixamplat, diguéssim, en aquesta voluntat generosa, perquè és generosa per part de tot, una mica de de subsumir potser les ideologies, troba un espai i una tranquil·litat, sobretot un alleujament, no? Molta gent expressa aquesta cosa de dir, quin alleujament, quina tranquil·litat, no sabien qui votar, ara veig una possibilitat, i jo crec que també la gent entén molt bé el que s'està fent en aquest moment i quina és la intenció. És un moment de sumar i de veure què hi ha en comú més enllà dels matisos petits o grans que hi puguin haver. Crec que és un moment, el moment s'ho val, el context s'ho mereix, i jo crec que la gent, la percepció que té és aquesta.
Tu, David, ets de Lleida. A Lleida ja saps que el PSC i concretament la figura d'Àngel Ros, alcalde de Lleida, està atacadíssim des del punt de vista de les xarxes socials, de l'opinió pública, des del dia en el que va decidir, perquè legalment és així, no deixar nou establiments per posar les urnes l'1 d'octubre. A partir d'allí, doncs, ha vingut tot plegat. Eh? No sé si això ja, les reunions que heu tingut amb el PSC, n'heu parlat d'aquesta sensació.
No tant encara, perquè no... Més que res una mica, perquè és un tema potser de clau molt municipal i nosaltres en aquests moments estem en una línia molt més àmplia, no? de buscar, és obvi, no? que les coses i les decisions, pues, en el fons també nosaltres estem aquí perquè entenem que les decisions tenen conseqüències i s'han d'assumir, però també des de la comprensió, no? de que són moments i contextes que han estat complicats per tothom, i abans el Ramon explicava, no? aquesta deriva que ha viscut el propi Parlament. Si no ha estat fàcil pel Parlament de Catalunya, no t'ha estat tampoc pels ajuntaments, i nosaltres pensem, ara és en una altra línia, estem en la línia del context que hi ha, de les conseqüències, i sobretot de cobrir aquesta esperança, aquesta gent que no té, diguéssim, un canal on expressar la preocupació amb la que s'ha viscut, o l'angoixa, que és la paraula adequada, en la que molta gent hem viscut aquests dies.
Ramon, estaràs com a número 3 a la llista de Barcelona, també. Et volia preguntar, ja ho sé que tampoc ve al cas, però suposo que com a bon polític també segueixes, déu-n'hi-do, la política municipal a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, i tant. La política en general forma més part del problema que de la solució, i la política hauria de portar solucions als ciutadans, i tinc la sensació que els ha portat molts mal de caps. Jo lamento molt el trencament que hi ha hagut a l'Ajuntament de Barcelona per moltes raons. Primera, perquè era una institució, l'Ajuntament senyera, en el cas de Catalunya, punta de llança, i la marca de Barcelona, doncs, té afortunadament pel conjunt del país, no només per la ciutat, doncs, una potència tremenda. Aportar inestabilitat en aquest entorn, doncs, no és una bona notícia, malgrat que jo pugui discrepar molt, doncs, de les polítiques de la senyora Colau, però en qualsevol cas hi havia un element d'estabilitat que s'ha perdut, i aquí sí que s'ha perdut també aquella mena d'exercici d'equidistància que es volia estar bé amb els uns i els altres. Quan la senyora Colau expulsa el Partit Socialista i fa opció per Esquerra Republicana, doncs està dient molt clar que assumeix l'independentisme, la qual cosa és perfectament legítima, però com a mínim és clarificadora. En aquest sentit, deixem tornar a casa, nosaltres Units per Avançar, i això és un punt d'unió amb el Partit dels Socialistes, doncs ens definim com a catalanistes, segurament amb intensitats i matisos i accents diferents, però no independentistes. Nosaltres, el nostre horitzó és guanyar autogovern, és canviar el finançament de Catalunya per un finançament just, i també el volem solidari, i és sobretot aportar la pau social que no tenim. Estem trencats com a societat, les famílies, és cert, allò que algú havia dit fa temps, que potser en aquell moment no passava, però ara és una realitat, que no ens parlem de política amb tota la família, amb la naturalitat que hi hauríem de poder parlar, i amb els amics, i a més una situació econòmica que crec que és altament preocupant. A mi m'angoixa veure els comitès de defensa de la República tallant les carreteres, tallant les fronteres, tallant el camí, la frontera amb Andorra, amb França. Em sembla que és una barbaritat, que és intolerable que haguem arribat fins aquí, i que qui més perjudica és en els més febles. Jo dic que el qui té la capacitat de traslladar la seu social de l'empresa, o de traslladar la SICAP, o de traslladar això fora de Catalunya, en aquest context, són els grans. I aquests, doncs, trampejaran. Els que queden atrapats a la carretera són els petits autònoms, i són la gent que va a treballar, i la gent que paga les factures, i la gent que anava, doncs, a l'hospital. És indecent que haguem arribat en aquesta situació com a país. I amb això ho hem de combatre doncs posant-hi seny, posant-hi serenor amb tota aquesta situació, i dient amb molta fermesa a l'independentisme que aquest ha estat un camí tremendament equivocat i que ha fet molt mal al país, i ho hem de dir amb aquesta claretat, però dient també a l'altre costat que no es pot fer, no es pot actuar com si només existís la llei i no fer política, i que són molt responsables perquè són qui més eines tenia. El Partit Popular i Ciutadans tenien moltes més eines per no arribar en aquesta situació.
Clar, anava a preguntar, un cop passat el 21 de desembre, vagi com vagi, anem a imaginar que ens hem de seure i parlar amb el govern espanyol, potser hagués estat bé que també hi hagués hagut eleccions a nivell nacional. Ho dic perquè aquí, a la nostra tertúlia dels polítics, una vegada va sortir una qüestió i es va parlar de que ja també hi havia un problema d'actors. És a dir, que hi ha els actors que han estat al capdavant de tot plegat, Puigdemont per un costat i Mariano Rajoy per l'altre, que potser hi havia d'haver un canvi dels dos actors, no només d'un costat, no, dels dos actors.
Sí, aviam, jo crec que hi ha gent que no poden formar part de la solució quan han estat molt bona part causant els problemes. Per tant, això d'alguna manera s'ha de resoldre, i s'ha de resoldre les urnes. Jo tampoc seria gens partidari d'unes eleccions a nivell d'Espanya en un context com el que hem viscut, perquè això probablement encara hagués donat majories més sòlides, i crec que s'equivocarà molt el Partit Popular i Ciutadans i el govern d'Espanya si llegeix aquestes eleccions o intenta fer una derrota, una humiliació de Catalunya a través d'humiliar l'independentisme. Em semblaria una autèntica barbaritat. L'independentisme és un sentiment noble que existeix, que s'ha de respectar, que s'ha de poder gestionar des de la política, això sí, d'entre la legalitat, i aquesta és la gran crítica que nosaltres fem, però que s'ha de gestionar des de la política, i s'ha de fer política des de l'altre costat. I fora un gran error, i una mica això és el que dona sentit a la nostra incorporació a la candidatura de Miquel Iceta, del Partit dels Socialistes, en el cas de Lleida, d'Òscar Ordeig, al capdavant, que és que evitar que el pèndol no se'n vagi d'un extremisme independentista que ens ha portat fins aquí a un unionisme recalcitrant incapaç de fer política. Cal política i cal canviar les coses, però des de dintre, de la manera com es fa a Europa.
Molt bé, doncs a les properes eleccions del 21 de desembre, a les llistes de Lleida, a la posició número 3 trobareu el David Pàmpols, que ha estat avui amb nosaltres, de Units per Avançar. David, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I si ens escolteu, ja que avui en dia a través d'internet ens pots escoltar des de tot el món, si ens escolteu des de la demarcació de Barcelona, doncs a la demarcació de Barcelona com a número 3 a la llista del PSC trobareu el Ramon Espadaler, i aprofitem, doncs, justament perquè per això l'hem tingut avui aquí amb nosaltres, per explicar aquesta creació de l'Units per Avançar, que ja la porten explicant des del mes de juny, i que per què el trobaràs a la llista del PSC. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que seguim posant somriures a les cares de la gent i ben acompanyats amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Al final semblaràs aquells que cantaven, aquells periodistes argentins quan canten gol.
Sí.
Que ho fan llarg.
Golazo de Neymar!
Home, te recordes? Tu eres jove, però l'època que havia el Romario i a la TV3... sortien aquelles... l'Òscar Nebreda.
Sí.
L'havien caricaturitzat i quan
no,
marcava...
No, però Jordi...
No, el Jordi L.P. no.
No, hi havia una caricatura. El Jordi que es deia... Bueno, que tenia un nas molt gran i era...
Sí, aquest.
I com es deia de nou?
No sé com es deia.
Pues es deia
Jordi... El Jordi Culé. El Jordi Culé, on sortien, quan marcava el Romario, sortien les tres Mamachicho. Perquè, clar, era l'època de Telecinco i tota aquella història. L'altre dia, a l'acabar el dilluns passat, amb el Joel en parlàvem. Dic, us en recordeu que va fer la imitació del Chiquito de la Calzada? Dic, va haver una època que sortia a totes hores.
Sí.
A tots els programes.
Com una mica com l'Albert Rivera als debats, no? Ja. Que al final ja no saps... Ja està bé. Però sí, vull dir, era increïble.
Chiquito de la Calzada i companyia, tio. Això és Espanya.
Sí, fine.
Vinga, bueno, jo m'enreia, la veritat.
A mi m'agradava també, Bueno, pues si seguim amb Espanya, diré que el titular de la primera notícia és «Gritar viva Franco deja sin corona al rei Baltasar». Ah. El titular és així. Jo te vaig explicant. Diu que... Diu que el empresari lebrijano Andrés Vela, proclamado rey Baltasar el pasado 27 de noviembre, ha cedido sus atributos de realeza de la ilusión a la presidencia de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Vale? Mm. Jo t'explico tot això. Resulta que aquest senyor...
Que el van triar, vaja, per fer de Baltasar.
Sí, que també... dos coses tinc a dir.
Era blanc?
Era blanc. Per què no... No hi ha suficients negres per agafar un Baltasar negre?
Sí.
Després, una altra cosa. No hi ha suficients homosexuals per agafar homosexuals per fer papers a les sèries? Que no hi hagi homosexuals que heterosexuals que caricaturisin a homosexuals.
També tens raó.
No n'hi ha prou dins del món de la faràndula, no, també, mira, no que ho puguin fer. I molt
és trobar-lo i estar al lloc, potser.
Sí, bueno.
Bueno, va, vinga, el Baltasar.
Vinga, doncs el Baltasar resulta que havia de fer de rei Baltasar per l'Associació contra el Càncer, no? I llavors se li mana de les mans.
Es va emocionar.
Sí. En un moment d'eufòria... pues se li mana de les mans i enmig de la carrossa va començar a cridar viva Franco.
Però jo no ho entenc. Què tindrà que veure una cosa amb l'altra?
Bueno, el rebujito, la manzanilla...
Vale, però pots dir pues, viva el Betis o viva el Sevilla, però...
O pots dir viva el Betis i Franco.
És que no ho entenc.
Pues, sí, la cosa se...
Una mania, la gent, de barrejar la dichosa política amb qualsevol altra cosa.
I el cas és que, hòstia, amb una cabalgata de nens...
Bueno, és igual, els nens són els que no es devin d'assabentar de res, però
vull dir
que hi pinta, això aquí.
Que Franco fa 40 anys, ja que està mort, parlem d'això, eh?
Per això t'ho dic.
Que al final...
I que tu ja no el vas conèixer.
No, home, hòstia, encara faltava
15
anys.
Jo sí, ja.
Hòstia, ja tens una...
Per poc, eh?
Faltava 15 anys, Franco.
Home, gràcies.
Encara, eh? O sigui, tu tenies quants...
No t'ho dic.
Vale, ja devies tindre uns 30 o així.
Sí, home. Home, doncs estic molt bé ara, doncs.
Sí, exacte. Bueno, doncs el cas és això, que se li va anar de les mans i va començar a cridar Sin Ton ni Son, Viva Franco, Viva Franco.
El van baixar o no?
I llavors van dir, mira, baixa i ens quedem sense rei, però almenys no és franquista.
No fotis.
Sí.
La cavalcada amb dos reis?
Sí. Van dir, bueno, más vale dos que tres i uno franquista.
A veure, jo ho sento, eh? Aviam, vull dir, les simpaties per temps passats... El respecto a totes, o quasi totes.
Pues que escolti la Carina.
Que sí, correcte, però hem de saber com ens hem de comportar a cada moment.
Exacte.
I a cada lloc.
Jo, se li mana de les...
O sigui, fent de rei, no sé, o sigui, hi ha coses que tampoc cal, és a dir, no, és que no cal.
Ja, bueno, doncs pues mira, el senyor se li mana.
Mai.
Bé, la notícia més absurda, de les més absurdes, no divertida, sinó absurda.
Espera, que m'assec.
Que he llegit amb aquests... Quants anys porteu? Quasi 5
anys. Parell.
Quasi 5 anys. El 2013 fa 5 anys.
Fa 5 anys que et tinc aquí dient tonteries per antena.
Sí, el dia de Sant Calentín seran 5 anys. Cerveza con sabor a pimiento de Padrón. O sigui, el món se m'està anant... Ui, ho sento a la merda.
Però que no han fet la cervesa amb gust de poma, aquí a Lleida.
Mira, lo del cas ho hem de defensar, però l'altre ja ho podem criticar. ¿Vale? El cas és que cerveza... Home, Ricard, una cosa
home,
és la poma.
Pimiento
una
de
cosa,
Padrón.
La Sant Miquel, aquella que va fer de la... Mira, ja l'hem fet
pujar. La 00, poma.
Exacte. Cerveza con sabor a pimiento de Padrón. Resulta que Estella Galícia diu que vol fer coses de productes autòctons i a
pimiento. Sí, bueno, clar, pues, després d'això vindrà el cocido...
Cerveza con sabor a Rajoy, també. Bueno. Una mica... Bueno. I el cas és que con sabor a pimientos del Padrón ha de ser horrible... I qui ho compri...
Però quin gust ha de tenir? Bueno. És que, a veure, els pimientos de Padrón són bons, a qui li agradin, però vull dir, són bons, però ja està. O sigui, cervesa amb aquest gust és que no...
Crec que ha de ser bastant.
No té sentit.
Bueno, jo crec que ha de ser bastant dolent. És igual. Com anem de temps? Va,
que... Et queden 6 minuts. Estàs a la meitat.
Que bé. La notícia és, i a més té dos, entre cometes, que m'encanten.
Fa molts dies que no em dius, un xino...
És veritat. Bueno,
que no fan coses els xinesos ja.
Últimament estic més per aquí per Europa i
local.
Coses, i típica d'Espanya. Diu que un funcionari pide obro cometes 600 euretes, tanco cometes, i obro cometes dos polvos, tanco cometes, per agilitzar la apertura d'un prostíbulo.
Euretes.
Chava.
A ver.
Bueno, diu que el cas és que
qui això?
Dixen Torralles el titular.
Però qui?
Un chino. No.
Espera.
Un funcionario pide 600 euretes y dos polvos. Porque un...
Dos.
por agilizar la apertura de un prostíbulo. Diu que dinero y sexo a cambio de acelerar la apertura de un club de Alterne. El jefe de sección de la Oficina Técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento de Valencia, Onsino, pidió 600 euretes y dos polvos al promotor de un local supuestamente destinado a prostíbulos para, al parecer, agilizar los trámites de las licencias urbanísticas.
Nada, dame 600 eurillos.
Y dos polvos.
Y dos polvos, ¿eh?
La cosa está... La pregunta es, ¿les prostitutes que entrarán son de kilómetro zero? Es a dir, que perquè potser les estrena ell i diu, bueno...
Sí, val més, eh? Sí. Home, però a veure, si li estava donant la llicència per un prostíbul, ja ho tenia fàcil o nana?
Clar.
A cobrar els dos...
No, però ell li diu,
els dos revolcons.
Paga'm això abans.
Ah, abans. Clar, no, vols dir?
Jo t'agilizo, si has de tardar 3 mesos, en un mes ho tindràs.
Bueno, mira.
Suposo, no? I dos polvetes.
Bueno, sí, és com funciona l'administració pública.
Sí, això ja ho sabeu.
És molt lenta l'administració pública, però bueno, si es pot agilitzar així, jo no sé.
Exacte, per això us dic que bueno, mira, mal que mal, aquí tenim això.
No ho veig, de totes maneres, no l'acabo de...
Si algun dia necessites anar als funcionaris a demanar algo, pues...
Sí, ves armat ja.
Ves armat.
Amb dos vals i 600 eurillos.
I dos
euretes.
Euretes, quasi res. Bueno. Més coses. Creen una petició en internet para que los autónomos coman 3 veces al día.
Ah. Això, el change.org?
Exacte.
El change.org, un dia connecta't. Hi ha d'haver coses allí? Hi ha d'haver coses estranyes?
Sí. Jo, bueno, jo afirmo aquestes que estan bé, no? Les dels drets i aquestes coses.
Però a veure.
També n'hi ha moltes
I qui la demana, aquesta?
Vale. Diu que... comença així, eh? El autónomo es la figura denostada en España por excelencia. Digo que casi 3,2 millones de trabajadores en este régimen intentan vivir de su trabajo, aunque lo tienen difícil, bla, 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 bla. Claro, piensa que el impuesto es de 270 euros al mes, ¿no?
Sí.
La petición está en la plataforma change.org y ha sido creada para que los autónomos puedan tener la tranquilidad de vivir en paz y armonía, pudiendo comer al menos 3 veces al día. Y el título es... Que los autónomos coman 3 veces al día.
¿Y vale? Què? Firma.
Firma.
Vale. Signes i què? És que jo no entenc aquestes tonteries.
I el que no entenc d'això és què passa, els hi portaran un plat de fideus, clar, o algo...
Però qui se'n farà càrrec?
Clar, no, jo tampoc ho entenc.
Però bueno, això t'ho dic, un dia rastreix aquesta web que trobaràs coses allí... Busca per internet el senyor Google.
Sí.
I li dius, peticiones absurdes en change.org. I
venga,
això us diran.
Vale, buscaré. Però és que hi ha tantes notícies, Ricard, que no me les acabo. Vale. Atención, que es la noticia curiosa del día, ¿no? Se olvida en un aeropuerto una lápida con la inscripción jamás te olvidarán.
Venga. Jamás te olvidarán.
Bueno, pues pues sí. Resulta que això va passar a l'aeroport de Dublín, ¿vale? I llavors diu que la cosa és a veure com ho explico això, ¿no? Pues una lápida, jamás te olvidarán. I
se la va deixar.
És que, és que no sé ni per a què cal... A veure què diu...
No la diguis.
Ah, vale.
No, és que he trobat un article que diu 21 proves de que les peticions en change.org se nos han ido de les mans.
Exacte, vale.
La primera ja...
Sí, la primera potser és, no la podem dir.
Bueno, substituir l'assignatura de religió por una que ensenya a comer bien. Jo dic, bueno, a comer bien.
Ai, dius, mira.
Però, clar, llavors hi ha uns punts suspensius aquí. Ensenya a comer bien la part...
Un coño, ja ho he dit.
Bueno, la part genital femenina.
Ja ho he dit.
Diu, punto. Por un estado laico y pornográfico ya.
Ya. Ya es ya.
¿Cuántas signatures deu portar?
Pues estaria bé que ho podríem mirar.
És que...
¿Cuántas? Allí lo digo, ¿eh? Ah, no.
No, ya la buscaremos.
Vale. Mira, allí lo digo, ¿eh?
Sí, pero eso debe estar tancadísimo,
vale,
ya, ¿no?
Ven, pues... Puede un estado... Para que no consiga comer...
que porte 1.434 signatures, ¿eh?
Bueno,
digo, aún le faltan 8.500 para arribar a las 10.000.
Ah, bueno, mira, pues... Está bien contar, está bien.
Digo...
Bueno. Més coses, va. Mentre tu vas buscant unes altres, jo vaig dir les notícies que tinc, que per això vinc a aquest programa. Jo he venido a hablar de mis noticias. Diu que multan a una mujer por salirse unos milímetros de su plaza. ¿Vale?
Ah.
Estem parlant de milímetros. També el titular és molt morbós, eh? Multan, mujer... Bueno, diu que un agente muy escrupuloso con su trabajo ha multado a una mujer británica de 53 años con 60 libras porque la rueda de su vehículo se salía unos milímetros de la plaza de parking donde estacionó en la calle mientras trabajaba. Mm. Estem parlant de milímetres, eh?
Sí.
60 lliures, que ara que són 57 euros...
Oh, sí. Bueno, no sé quan va la lliure.
Bueno.
Diu, mira, diu...
Venga, més.
Se ha firmado una ley para amparar a los pastores que guían al pueblo de Dios para que no sean enjuiciados por no aceptar casar a Homo Cheual.
Homo Cheual sense H a sobre.
No, sense H, amics, la primera i ja està. Que suposo que vol dir homosexual.
Ah, no fàcil que...
Homo Cheual, eh? Homo Cheual.
Homo Cheual.
Homo Cheual.
Hòstia, aquella és molt bona, eh?
Rename the planet Uranus to the planet Reagan. O sigui, una petició perquè el planeta Urà es digui planeta Reagan.
Com ha de ser, com ha de ser. Patrios tots.
Oh, ulla. No a la emissió de senyales de llamada a civilitzacions extraterrestres.
Ja està bé de gastar amb saldo per trucar als extraterrestres que no ens fan ni cas. Ja claro. Està bé.
Diu, pidamos al Papa Francisco que no se dé la comunión en la mano.
És que hi ha gent que no se la rente, suposo.
Bueno, però pues, hi ha dos maneres.
La boca. Ah.
Clar, per això t'ho dic. Home, distribute sour cream bacon ruffles to the United States. Què vol dir això?
O sigui que allí no hi és. Han fet una plataforma per a que es faci, es fiqui les patates de...
Amb gust de bacon. De bacon, que no hi és als Estats Units.
I crema surenya, que és aquesta, bueno, que surt amb algunes Pringles i aquestes coses.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo tinc un amic que ho va fer això amb les Lay's Mojito.
Ah.
Van sortir un estiu i eren horribles, i a ell li encantaven.
És que, mira, això ja ho vam parlar, no sé si la setmana passada o avui, lo del cervesa amb gustos del pimiento de
pabrón. La setmana passada.
Doncs, clar, ja m'explicaràs patates amb gust de mojito.
Sí.
Va, que estàs desvariant molt, que
bueno,
no diguem res.
Ricard, és que portem uns programes que entre de plats bruts i això, que pues ja estàs
està.
Aquí.
Joel Carnicer, gràcies
no,
per
no,
estar...
No, no, home, deixa'm dir una acudit.
Que t'has passat dos minuts?
Me'ls preparo, mira, m'és igual.
Va.
M'és igual. Diu, de què treballes? Diu, tenia una tintoreria, però ara me dedico a apagar incendios. Diu, ah, diu, que eres bombero. Diu, no, diu, soy extintor.
No l'he entès, eh?
Extintor.
Extintor.
Que ja en tenia la tintoreria.
Adéu, Joel.
Adéu, Ricard.
Directe, escapa a la una, ara sí, donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I busquem una nova proposta dels nostres pobles, que escolta, això sí que a nosaltres ens interessa.
Nosaltres, fidels al territori, a la població, a la gent, a la cultura, i anar divulgant, i ja està. I per això avui anem cap al Pallars Jussà, a la població d'Erinyà. El poble d'Erinyà té una configuració molt atractiva. No hi ha endebades que diuen que és font d'inspiració per als pintors i poetes. Doncs passejant pels seus carrers i contemplant les seves façanes, balconades i racons de la població, és d'allò més gratificant. Per aquest motiu, no m'estranya que alguns pintors vulguin immortalitzar en la tela i en el color allò que els seus ulls veuen en aquest poble. Erinyà és una població que es veu tot passant per la carretera que uneix la Pobla de Segur i el Pont de Suert, escassament a un quilòmetre del riu Flamisell. És situat a 716 metres d'altitud i el seu accés és bo, ja que es va a través de carretera asfaltada que continua després més endavant cap a Serradell. L'església parroquial és dedicada a Sant Esteve i el campanar és vuitavat, però també hi ha una petita ermita dedicada a Sant Isidre i una altra a Santa Maria de l'Obac, la qual té, per accedir-hi, una gran portalada amb reixa de ferro, on el poble acudeix en el seu tradicional aplec anual que té lloc per l'Ascensió. Si fem una mica d'història de finals del segle XVIII, cal dir que a Erinyà hi havia un molí d'oli de propietat privada, a més d'un forn de calç i un altre de ceràmica. També hi havia 5 forns per coure el pa que servien per tot el poble i eren gratuïts. Doncs era interessant només s'havia de portar llenya per escalfar el forn i coure el pa. Avui això ha canviat, i avui hi ha moltes d'aquestes poblacions que abans tenien els forns de pa, cal que hi arribi alguna furgoneta per portar-los el pa o anar a comprar a les poblacions més grans. Coses de la vida. I la dita d'avui parla... Bueno, quan la gent parla i a vegades no diu res, doncs sí. He trobat un refrany que el vull recollir i el vull dir. Diu, n'hi ha que deixen anar les paraules com els rucs als pets. Podries. I això és una dita que és molt vella, però que dius, pues és aplicable avui quan tanta gent a vegades parla sense saber el que parla.
I tant que sí.
Per tant, apliquem aquesta dita.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que amb aquesta dita anem ja directes cap a la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després hi tornem amb la radiografia i a partir de 2:15, la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco, que ens portarà directes cap a les dues.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El cardenal Ricardo Blázquez se ha mostrado preocupado y entristecido por la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El presidente de la Conferencia Episcopal Española se ha referido al proceso en su discurso durante la Asamblea Plenaria de Otoño que celebran hoy los obispos. Es posible, ha dicho, la convivencia en la diversidad.
La Iglesia que colaboró eficazmente en la transición política, aunque no siempre reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se encuentre, se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
Y en la Audiencia Nacional ha arrancado hoy el juicio a dos miembros de los Grapo por el secuestro del empresario Publio Cordón. Los acusados niegan su participación en los hechos, pero el testimonio del arrepentido Fernando Silva Sande les incrimina. Estamos ya en la audiencia. Patricia Rossetti.
Niegan los hechos, aunque reconocen pertenecer al Grapo. Es la palabra de los dos acusados contra las de su compañero Silva Sande. Teijelo y Victoria Gómez niegan la participación en el secuestro. No saben dónde fue enterrado Publio Cordón y dicen que se enteraron por la prensa. Victoria Gómez asegura que tiene razones para creer que Silva Sande miente.
A mí si la organización dice que puso en libertad al empresario Publio Cordón, a mí no me cabe ninguna duda. Lo que me cabe muchas dudas, no es que dudas, es que tengo poderosas razones para pensar que Silva Sande miente.
Sin embargo, Silva Sande, como testigo, da todo tipo de detalles sobre los dos acusados.
Y hay más noticias, pasan más cosas en este lunes 20 de noviembre. Las contamos con Antonio Raiz.
Siguen, Pilar, las condolencias por la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Sus restos serán repatriados esta madrugada desde Argentina, donde falleció el sábado a causa de una infección renal que se complicó de forma repentina. El Consejo Fiscal acaba de emitir un comunicado. Destacan la sencillez y la bonomía de José Manuel Maza en su larga trayectoria como servidor público. Enseguida te contamos en este mediodía COPE los detalles de la salida de Venezuela del opositor Antonio Ledezma. Primero tuvo que sortear el amplio dispositivo que rodeaba su casa, incluidas las tanquetas. Después pasó hasta 29 controles, utilizó varios vehículos. La fuga también tuvo una parte a pie y, como en las películas, con documento de identidad falso, una gorra. También se quitó las gafas y se dejó barba. Aún así, ¿qué es lo que pasó cuando le reconoció un policía? Te lo contamos en un minuto, en un lunes en el que los reyes van a comer con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, dentro de una visita de 3 días que tiene un claro objetivo: solicitar al gobierno que reconozca oficialmente a Palestina como Estado independiente.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de una película, de un documental, la historia de una comunidad religiosa que se ha visto obligada a tomar, digamos que, una decisión dolorosa.
Pues sí, dolorosa, pero que abre nuevas oportunidades. Mira, el próximo 8 de diciembre se va a estrenar en España la película documental La Isla de los Monjes, que cuenta la decisión a la que te referías de una comunidad cisterciense de los Países Bajos que tiene que dejar su antiguo monasterio y encontrar un nuevo espacio más acorde a sus necesidades. El monasterio de Sion está preparado para alojar a 120 monjes, pero ahora mismo la comunidad está compuesta por 8. Y por eso han decidido, no sin dificultad ni dolor, regresar a la isla en el norte de Holanda, que lleva su nombre, a ver si lo digo bien, Skiermonnikoog, que significa Isla de los Monjes Grises, los cistercienses. La directora del documental es una francesa afincada en Holanda, Anne-Christine Girardot, y se interesó por el proceso que vivía esta comunidad, que es real, y esta comunidad a su vez entendió que la película podía ayudarles a buscar y a mostrar al mundo las raíces de su vocación. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
más o menos en una media hora estaremos atentos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, Luis Rubiales deja la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, para intentar ser el sustituto de Villar en la Federación. Luis Munilla.
Sí, el presidente de la AFE ha presentado hoy su dimisión de ese cargo con un objetivo mucho más ambicioso, que es ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Está por ver si a través de unas elecciones o por medio de una moción de censura, pero Luis Rubiales está convencido de que acabará siendo el sustituto de Ángel María Villar.
Yo tengo los apoyos para ganar. Tengo los apoyos para ganar. Estoy seguro. Y doy este paso, además, por responsabilidad. Porque muchos me lo han pedido. Y que estoy seguro de mis posibilidades. Estoy seguro de que lo voy a conseguir.
El sustituto de Rubiales como presidente de la AFE va a ser el exfutbolista David Aganzo, a falta de ratificación de la Asamblea. Hablando de despachos, noticia en Italia: acaba de dimitir el presidente de la Federación de Fútbol, Carlo Tavecchio, después de quedarse el país fuera del Mundial. Y hoy arranca semana de Liga de Campeones. El Real Madrid está viajando ahora mismo a Chipre para intentar certificar mañana la clasificación para octavos de final en campo del Apoel. Viaja sin Keylor, sin Kovacic, sin Bale y sin Sergio Ramos, que podría estar 3 semanas de baja por fractura de nariz. Mañana también Sevilla-Liverpool y el miércoles Juventus-Barça y Atlético de Madrid-Roma.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb 2 plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Ben aviat et tornaràs a enamorar del teu vehicle, eh? I és que no és un vehicle qualsevol, és un cotxe d'autogàs, que estalviaràs fins a un 40% en carburant i, a més, cuidarà l'aire de la teva ciutat. I, a més, Repsol regalarà 400 euros en carburant al comprar-te'l. Com per no estar enamorat, eh? Si vols saber més, entra a autogàs.repsol.es i mou-te amb Repsol Autogàs.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de Dachu Peris? Pues seguramente lo tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí 2 casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con ese gigante de la moda. Sí, corred como un leopardo porque los vestidos Animal Print y esos blazers estarán rebajados.
Para todo lo que compres en el Black Friday, necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre, hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. Porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja en tenim nou per sobre de la una. Comencem el migdia a Lleida, com sempre, ben acompanyats els dilluns amb la nostra tertúlia d'esports, amb la radiografia. I sempre que parlem d'esports ja saps que ho farem amb Hyundai.
El Hyundai Tucson va arribar per canviar percepcions, i molts van canviar, convertint-lo en el SUV més venut a particulars l'any 2016. Ara des de 17.900 euros, i amb el pla Canvia a Hyundai et donem més que ningú pel teu cotxe, finançant amb Santander Consumer EFCSA fins al 31 de desembre. Més informació a Hyundai.es. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest dissabte obrim matí i tarda.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Albert Escuer, bon dia.
Bon dia.
I avui ens acompanya també Marc Cerón. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia i felicitats.
Felicitats?
Bueno, un vintener va passar, bueno, una altra cosa, però ah, vam guanyar fa 24 anys al Barça, no?
El 20 de novembre va ser?
El 93, sí, sí. Vam guanyar 0-1 al Camp Nou.
Sí, sí, gol de Jaime Quesada.
I a més un gol des de molt lluny, no?
20...
Bueno, va ser un...
22 metres.
Un semixurro, no?
Sí, bueno...
Però va entrar. Va parar també el Mauro Ravnik al Romario, és a dir que...
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Quins temps. 20 anys fa.
Jugava Busquets, eh? També era més fàcil.
No, 24.
24 anys, perdó, no 20, no 24, 24 anys. És veritat, perquè amb la Mari Carmen Salvador cada dia repassem el que passava fa 25 anys i estem parlant de l'any, ara ja ho sabem, però estem parlant de l'any de l'ascens.
Fa 25 anys, el 20 de novembre, jo vaig començar la mili. O sigui, ja tens sí? Efemèrides, si vols.
Tens... Anava a dir si tens foto. Bé, escolta, anem a parlar de cosetes d'esports del cap de setmana, que n'hi ha per parlar. Abans de tot, recordem que el dissabte va ser la festa ja a Cervera de Marc Márquez per celebrar el seu sisè títol, el quart a MotoGP. Han calculat que es van donar cita a prop de 10.000 persones, que no és que sigui poca, perquè és que els carrers on es feien els actes són petits, són limitats, vull dir que no hi caben allà, i prop d'un miler de motos, diuen. Mm-hmm. Jo hi era i déu-n'hi-do. No va ploure aquest any, tampoc va haver boira, per tant va ser un any perfecte. A més, el Marc va insistir, i és bo que ho faci ell, anem a gaudir d'aquest sisè, i no cal que pensem al setè, que ja veurem.
Bé, de fet, la festa del Marc és com a Cervera i a l'Aquelarre, i la festa major ja quasi sembla cada any la celebració de la victòria del Marc.
Avui ho llegia, això. Sí, sí, ja és com una cita normal.
A mi no em de caure amb aquesta trampa, perquè algun dia, que sigui molt tard, no?, però algun dia s'acabarà aquesta ratxa de festes majors del Marc Márquez.
És xolista, el Marc. Partido a partido, pues mundial.
I tant.
No mirem més enllà, que de moment no li ha anat gens malament.
Això no ve dir, de moment li ha anat bé. Escolta, resultats del cap de setmana, amb hoquei, victòria, Lleida llista 6, Astur hoquei 2, amb bàsquet, victòria a domicili, Ourense 75, Força Lleida 84, que per ser a la mitja part no es veia tan clar, ni sí, molt menys.
Pròrroga.
A més, van fotre un 21-0 de parcial, quan sí, teníem sí, el partit controlat, 18-0 per tancar la primera part, un triple al començar el tercer període, 21-0, dius, ai, mare de Déu.
No.
Bé, al final ho vam arreglar, vam forçar la pròrroga, i a la pròrroga el Força Lleida va ser molt superior i va aconseguir una victòria necessària.
Però déu-n'hi-do, el Lleida llista B puja a la quarta posició de la Lliga. Estem al novembre, no cal mirar-ho, però si estàs per dalt, millor.
Sí, sí, tot això que tinguis al sac, millor.
Molt bé, anem cap al futbol. València-Mestalla, Lleida Esportiu, dissabte es va jugar un partit fins al minut 70 i del 70 al 90 un altre. Albert.
8 minuts va durar.
Sí, bueno, del 73 al 80, que és quan es fan els 3 gols.
Sí. És que són 7 minuts, 8,
Això dic. No...
3 gols.
Jo crec que el problema no és tant dissabte, jo ho deixo com un accident que pot passar, perquè al final, és el que dius tu, al minut 72... A Diego Rivas pràcticament no li havien vist la marca dels guants, només una aturada amb aquella acció de Centelles, i Lleida havia tingut un parell de xuts de Nierga, sí, un de Fèlix, el cop de cap de Musta a la primera part, el penal a Musa, l'última jugada de la primera part, que és tonto, perquè és tonto, però és penal, perquè li fan penal, vull dir que, bueno, Lleida havia plantejat un partit per no perdre fora, i fins al minut 72 va anar perfecte. El que passa és que, bueno, els canvis que tantes vegades ens han permès aixecar partits, doncs dissabte ens ho han destarotat tot, i la banda dreta d'atac del València, banda esquerra nostra en defensa, que durant 72 minuts no havia passat ni l'aire, doncs en 3 minuts, 3 vegades que t'arriben, te guanyen la banda, s'entren, A la primera, doncs, el Jordi Sánchez li guanya el salt a Trilles. A la segona, jo crec que aquí una vegada encadena tota la defensa, perquè la pilota es passeja per tota l'àrea petita i ningú la treu. I després ja amb 2-0, pues, ja és el desgavell, l'última d'Aitor Núñez, que, bueno... Però jo entenc que és un accident, pot passar. El problema és que això és la cirereta a un 2 de 15,
aquest és el
que són els punts que ha fet els 5 últims partits, a 423 minuts sense marcar un gol en Lliga, a banda hauríem d'afegir els 90 de la Real Societat, i que en els darrers 5 partits, doncs, el parcial és de, a nivell de gols, de 1-7, contrari al Lleida Esportiu. Aquest és el, no drama, perquè és aviat, però sí el veritable problema més enllà de lo que va passar dissabte, que jo insisteixo, és un accident que te pot passar.
El Lleida s'ha quedat a la 11a posició, amb 21 punts, 5 victòries, 6 empats, 4 derrotes, a dos punts del play-off. Ara, això què vol dir?
Que no, tenim, però que... també mira cap baix.
Sí, correcte, també. El que promociona per baixar està amb 16 punts, però està lluny.
Aquest no, Llagostera està 8, no et preocupis.
No és problema
d'això. Sí, però han d'haver-hi dos partits guapos.
Però em refereixo que es colin tants equips amb possibilitats, això no facilita les coses, no?
Però, Ricard, això és una tònica que, des que estem a segona B...
Home, tants!
Tònica no, ni Ginebra ni tònica, sinó que és una...
Jo no recordo aquell que mira, el València Mestalla és el 12 amb 20 punts, està a 3 punts del quart.
Cada any es passa el mateix, més o menys. La segona B és un bloc molt compacte, que si guanyes un partit puges 5 posicions, si en perds un i baixes 4, menys 1 o 2, que sempre estan a dalt. Un any és el Reus, l'altre el Cornellà, l'altre qui sigui, o el Lleida, però... Però tot el bloc, també has de vigilar no perdre, perquè si no t'estàs esfonsant cada vegada. Però igual guanyem ara dos partits, qui sap, i estem una altra vegada al playoff.
És que clar, tu fixa't que has fet
tot... Sí, però no sembla que vagi la línia per aquí, eh?
No. Clar, una cosa són les sensacions, clar. I una altra cosa, els fets.
Bueno, el partit del Mallorca s'entenia.
Sí, però has fet 2 de 15, però és que és això, estàs a 2 punts del playoff. Uh-huh. A veure, el 5 és el Cornellà, el 6 és l'Ontinyent, el 7 és el Saguntino. Home... Que cada any hi ha una sorpresa, el Cornellà ja ho ha estat algun any, el Badalona ho va ser, doncs sí, però home, tantes sorpreses, jo crec que aquests equips al final no estaran aquí dalt. Ara bé, i això sense que serveixi de precedents, perquè jo sempre parlo de contextualitzar i no parlar de Lleida en solitari, sinó de la lliga en la que juguen. Uh-huh. Mira, jo ara deixo de contextualitzar i penso només en el Lleida, que realment el problema existeix. Uh-huh.
Bueno, és un problema que fa dies que estem comentant aquí la radiografia.
Sí,
no?
Una de les coses que lloàvem al començar la temporada i que ho havíem parlat, si te'n recordes, que dèiem, no, és que físicament anem com un tiro. A veure fins quan arribarem, perquè tenim poca rotació. Doncs ara jo l'equip el començo a veure una mica justet. Vull dir, els finals de partit
físicament,
ens costa. I a més això s'afegeix l'aspecte mental, que ho van dir tots. Vull dir, en zona mixta, ho va dir Andrew, ho va dir Javi López, fins i tot el Jordi Martínez, que va debutar, un altre debut. Ho va dir, diu, hòstia, és que clar, ara quan ens foten un gol, és que se'ns cau el món a sobre. I això és un problema.
No s'ha remuntat.
Clar, i més tenint en compte el que et ve.
És que a part és el que anava a dir, és que fins ara hem estat a dalt de tot perquè també hem jugat, diríem, amb equips més baixos, però ara que ens toca començar a jugar en equips forts, cuidadito, eh? Ara tenim dos partits a casa que són molt complicats, ja saps que guanyar dos partits a casa costa molt, però és que tampoc no tenim dos partits fàcils, som equips de dalt.
Però per partit, dissabte, marcat a les 8 del vespre, dissabte a casa, a les 8 del vespre, contra l'Hèrcules, que és el que marca la darrera posició de play-off.
Sí, però és que, i amb això que deia Javi, jo els equips de dalt, jo diferenciaria. Hi ha l'equip de dalt, que és el Mallorca, que juga a una altra cosa, o sigui, porta 39 punts, de 48.
Sí.
És una autèntica barbaritat.
12 victòries, 3 empats, 26 a favor, 5 en contra.
És campió d'hivern a la jornada 15,
Sí.
Poca broma. I després hi ha la resta, perquè el Villarreal te va vindre aquí. Escolta, i si el partit acaba 4-2 no passa res,
No.
Passa que va acabar 0-0, clar. Ja, però vull dir, el Villarreal no va ser millor que el Lleida, al contrari, i aquí ho vam comentar, ostres, jo vaig veure uns minuts de futbol.
Molt bonic.
Molt bon futbol per part del Lleida. Vull dir, bueno, el Mallorca menja part, la resta veurem, l'Hèrcules, que vingui. Ahir va perdre 1-2 a casa contra el Saguntino, que ja va guanyar el Camp d'Esports també. En la qual cosa... També això dels equips de dalt i els equips de baix...
Un batibull.
Bueno, potser falta unes quantes jornades més per a començar a veure qui són els de dalt i els que no ho són.
A veure, a dalt està el Mallorca segur, i a baix està el Deportiu Aragón, que ens han empatat aquí per cert, segur. La resta, si te mires la classificació...
Ball de xifres.
Pot passar qualsevol cosa. Passa que el problema és aquest, és que són 423 minuts sense marcar un gol. i ja no és que no arribis, és que en aquests 5-6 partits contra el de la Copa hem rematat 42 vegades, hem arribat 42 vegades, de 42 n'hem fotut una.
Jo no sé si serà necessari o no, crec que sí, no? Però aquests fitxatges que diuen la setmana que ve, que sí, fa falta un davanter, algú més per la part mitja, de fet tenim acumulació de minuts, me sembla que hi ha jugadors que acumulen 1.000 minuts dintre de la plantilla, és a dir que...
És que, som 15, a... és que som 15 i els dos porters.
És compacte, és justa.
Clar, és una plantilla curta, que és el que hem parlat moltes vegades. Bueno, d'entrada ens va anar de conya, doncs, perquè tothom es sentia important, tothom, doncs, quan sortia a portar, tothom estava endollat... Bueno, escolta...
Però només hi ha aquestos.
Que, clar, però que no hi ha res més. I quan Andriu té, i quan Aitor baixa una mica, doncs, problemes. Quan Agudo baixa una mica, doncs, problemes. Quan els centrals no estan bé, doncs, problemes. I perquè no hi ha relleu. I fitxatges, sí, home, fa molt temps, molt temps, fa més d'un mes que el club ja treballa en això, en un davant, ja que ho hem dit, en un davant i en un mitjentre. El problema és que quan tu firmes un lateral, firmes un central, firmes un migcampista organitzador, un migcampista defensiu, te sortirà millor o pitjor, però ja saps el que et donarà. Yeah. Saps el que fitxes. Clar, quan fitxes un davanter, tu fitxes gol. Clar, i el gol... El gol és algo que no és una cosa tangible.
No,
o sigui, igual ho reservem forces per la setmana que ve, per el partit de Copa del Rei.
No compto. Però el que vull dir és que s'ha arriscat, perquè tu ara te pots gastar 150.000 euros, que no serà el cas, a portar aquí un tio de primera divisió, i igual resulta que fot 4 pals, 6 al doctor Fleming, i fot 3 gols a la segona volta. Llavors, el problema és aquest. Quan tu reforces segons quines posicions, saps més o menys que el tio que et vindrà te donarà. Podrà estar millor o pitjor, però saps el que et donarà. El gol?
És que si el gol, a més, està molt cotitzat, eh?
Clar.
O sigui, mercat d'hivern amb davanters que teòricament siguin solvents, doncs és complicat. El qual no vol dir que no es pugui trobar un jugador que s'adecui al Lleida i marqui.
No, sí.
Però,
no.
Sí, és el que parlem, no té aquesta fàcil, seguretat.
Tampoc. Vull dir que no tens la seguretat. Se te pot lesionar al segon partit.
Agafes per necessitat, però no per desequilibrar moltes vegades el mercat d'hivern.
Clar, i tornem a lo de sempre. Tot i que aquest any hem fet calaix, perquè, ostres, jo crec que entre tele, Copa del Rei, doncs ventes a l'estiu, jo crec que el club ha fet calaix. Però tot i això, bueno, doncs a veure, i després un problema. Clar, la idea era firmar algú que estigués en competició. Si firmes algú que està en competició a Espanya, no pot jugar fins al gener.
És veritat.
I d'aquí al gener, doncs, winter is coming, eh? Bueno, no, winter is here. ja ha arribat. Aquest és el tema. L'altra opció és fitxar algú de l'estranger o fitxar algú que estigui sense equip.
Bueno, el Lleida té possibilitat, no?, d'incorporar una fitxa.
Té una fitxa lliure. El que passa és que si està jugant a l'estat espanyol, doncs ja és mercat d'hivern. I mercat d'hivern ja no pot jugar fins al gener. Clar, d'aquí al gener són 6 partits.
Sí, clar.
I el que necessites és algú que endolli ja. Llavors, bueno, aquesta és, jo crec, la disjuntiva en la qual es troba ara la directiva, que té opcions damunt de la taula, i fa molts dies que té diferents opcions damunt de la taula, però sempre dius espera't, i ara què fem?
Ara em ve al cap noms com aquell, el Soren Andersen,
Matosas va ser de fora,
aquests podrien jugar allà, falta trobar-los.
Gustavo Cristian Matosas, entrenador, me sembla, d'un equip equatorià. Sí.
Bueno, més recent, el Nieto l'agafem de l'equipafe. Uh-huh. Un Nieto el podries firmar ara. Però, clar, és un tio que està parat. És complicat. Potser havien ficat les expectatives massa altes.
Home, ens les havien posat, també.
Potser ens havíem enlluernat una mica, tot i que aquí ho dèiem, tranquil·litat, no, i bons aliments.
Bueno, el Xavi és l'encarregat, quan parlem de futbol, de posar-nos els peus a terra.
Oh, clar,
Xavi és el doctor Cicuta, eh? Sempre...
No, perquè és així. Sempre parlo de playoffs, però jo dic, ara.
Les persones que parlen de números sempre són pessimistes.
Claro, és això. Irrealistes.
Déu-n'hi-do, bueno.
És un nostre niño Becerra.
Sí. Doncs, com dèiem, dissabte vinent, a les 8 del vespre, que és una...
És
un horari de fresca, eh? Molt hauria de canviar el temps, però a les 8 del vespre a Lleida farà fred.
Jo crec que igual volen que hi hagi boira, perquè així els suspendran i estaran més frescos pel partit de Noeta.
No ho sé.
Els esteves són molt bons amb això, eh?
Parlo des del punt de vista de públic, no dels jugadors.
Jo fa molt, la setmana passada, parlant amb gent del club, de, no, és que TV3 d'aquests dos em vol donar algun. Bueno. Quan vaig veure les 8 de la tarda, dic, bueno, pues igual és que el vol donar Esport 3. Però ahir vaig mirar la programació i en principi no surt.
De moment no surt.
El partit de l'Hércules. És raro. Espero que no entrem ara en la dinàmica aquella de l'any passat. Sí. Si recordeu que vam jugar en 14 horaris diferents. Que, ojo, que al final a casa en jugues 19, no en jugues tants, eh?
Sí, sí.
L'any passat vam jugar en 14 horaris diferents.
Vam repetir 5 vegades només, a horari. Sí, que és això. Escolta, després del dissabte ve la tornada de la Copa del Rei, que no deixa de ser anecdòtica. A veure, el partit de casa, doncs, te'l prens d'una altra manera perquè fas calaix i per escalfar una mica l'afició. Jo crec que això està bé. El de tornada, no dic ja pel resultat, sinó potser pel moment.
No, i el resultat tampoc no és dolent.
No és dolent, eh? No, per això dic, no ho dic pel resultat, que potser el resultat és aquell que dius sobre la part numèrica només, un 0-1, doncs és un gol, però la tendència sí que... Bueno, la Real va empatar amb el Girona, també aquest cap de setmana.
Segons el Baladejo, eren dos parts de 45 minuts, dos partits encara queden de... Sí. N'hi vam jugar dos?
Sí, sí,
dos.
Clar.
Jo crec que està obert, eh? També els jugadors em van dir fa un mes que es decidiria a dalt a nuet el partit. I, pues, confio en ells que aquesta paraula la respectin.
Sí, això també és... clar, tampoc tenim tants jugadors per fer rotacions, però què surts? Amb l'equip de gala o comences a reservar coses?
És que això, quan ho veiem a l'horitzó, parlàvem, bueno, partit a la tornada, i dèiem, bueno, i penseu que la tornada, clar, és que la tornada es cau entre Hércules i Elche. Bueno,
que...
doncs ja ho tenim aquí. Ja tenim l'Hércules, Real Societat, Elche, doncs en perspectiva i en una situació, doncs, que no convida precisament a l'optimisme. Bueno, a veure com l'afronta el general Badalejo, perquè clar, si tu palmes aquí 0-3, bueno, pues ja te'n vas a Noeta amb una altra cosa. Clar, però van 0-1, encara que lo normal és que allí te'n fotin 3.
Sí.
Ostres, tu ets futbolista, tu ets professional, tu vas allí i dius, i per què no?
No, és que el que per què no tots ho pensem.
I per què l'hòstia que fot Canales no la pot fotre Fèlix? A minut 20.
Sí, perquè Canales també...
I ja hi tornem,
no sé si li sortirà gaires vegades més, tampoc.
Bueno, té qualitat, però vull dir que...
Sí, que és el que diem.
Lo de la Real tampoc va ser un bany.
No.
També és cert que donava la sensació una mica com el Mallorca, d'equip dominador, que quan interessa apreta, quan no contemporitza i deixa fer. Però bueno, ho veurem, a veure, jo crec que tenen una autèntica prova de foc, ara, el trident tècnic del Lleida Esportiu. Van aconseguir alguna cosa molt important, que era un projecte nou, començar amb bones sensacions i bons resultats. Han arribat les maldades, bueno, haurem de veure doncs, com es respon.
Marferón, tu tens previst encara, si la meteorologia ho permet, enlairar-te amb l'avioneta.
Des d'Aire fins on arribia. Sí? Sí, el mateix dimecres al matí sortirem. I anar a veure el partit. El partit me sembla que era a les...
Dos quarts de vuit,
7:30, doncs, tenim temps de sobre el matí per fer el vol i arribar on arribi i tornar l'endemà. Sempre quan la boira ens deixi sortir des del Guaire.
Però quan rato estàs d'aquí allí?
A veure, nosaltres anem amb avioneta d'aquestes de 4 places, és a dir que si el vent ens acompanya i tot, doncs en principi són 2 hores. Ah. 2 hores de vol.
Escolta, i si quan tornes ja a boira... portes combustible suficient per arribar a Reus?
A veure.
No, clar, imagina't que et desvien.
Normalment tots els procediments de l'aviació són molt segurs i pot haver complicacions d'última hora, no? Però la boira ja sabem quan entra i quan surt, normalment aquí a Lleida. Antes de sortir d'on arriba ja fas el pla de vol i tens l'informe meteorològic de tot el trajecte i saps que a Lleida el que està passant, no?
Pues si ja... Quin és l'aeroport més proper a Lleida que puguis aterrar?
A veure, normalment quan fas el pla de vol tens aeroports alternatius, és a dir que de Lleida, d'on arribi a Lleida fiques alternatius el de Pamplona, el de Huesca Pirineos, també pel tipus d'avioneta podem aterrar a Benavarre, perquè a Benavarre hi ha un aeròdrom que pot aterrar, i de Sino també pots ficar el de Reus.
Bueno.
I si no l'autovia.
L'autovia, n'hi ha un que ho va fer fa cosa de 6 mesos allí a Cardedeu.
Per això
és l'última
opció.
Sempre hi ha algun camp o altre trobaràs, no? Però sí, la millor és tren asfaltat.
Sí, home, sí, busca un lloc que no hagi retencions, vull dir que tinguis via, que puguis aterrar bé.
Confiem d'arribar i tornar,
ponts, eh?
Arribar a tornar bé i si pot ser amb la classificació.
Ostres, no.
Home, la classificació seria maca, però ens posaríem amb un...
Bueno,
amb un
compromís
tampoc no...
Ja torno a estar.
Però escolta, ompliríem el camp d'esports una altra vegada.
Sí, hola, vinga, quantos fixos té, sense fitxar ningú. Vinga. Hola.
Però vull dir que...
més quartos a la saca.
Però què és el que deia l'Albert? Que perdem a casa 0-3-0-4. Ja està, el de tornada te n'oblides, però has fet caixa.
Vols fer el favor de no veure res més i dedicar-te a fer ràdio?
Home, jo crec que... Home, a veure, socialment seria la rehòstia.
Sí, claro, claro. Sí, juguem la final.
Sí, sí. Però esportivament jo crec que no ens interessa.
El Javi té por que vingui el Madrid a Lleida i s'esfonsi més al Madrid. Aquest és el problema.
Bueno, parlàvem abans de gol, que ens queden 15 segons, però pel que deies, si tu ara haguessis de fitxar Cristiano Ronaldo o Luis Suárez, tot i que en va fer dos l'altre dia, perquè vegueu, que els gols tampoc no és una cosa automàtica.
Fitxaries tu, Ani?
Sí.
Mira el que et dic ara mateix.
Vull dir que és complicat. Déu-n'hi-do com està la primera. El proper setmana
s'acaba la Lliga.
El València-Barça
serà... S'acaba la Lliga. Guanya el Barça al camp del València i s'acaba la Lliga. I cap a casa, ja.
El València el veig molt bé, eh?
Bueno.
Està molt fresc.
Han fotut fora l'entrenador i el fill també, els dos. El primer i el segon.
És veritat, no podran estar a la banqueta, no, el proper partit?
Per això, guanyarà el Barça i ja està.
Xavi Pérez, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ens deixes estar borni.
Sí, no, és que ja no sabia què dir. Albert Escuer.
Adéu, vagi bé.
Martero, bon viatge.
I gràcies.
Doncs apa, que tenim ja 30 segons per sobre de dos quarts de dues, tema dilluns, i el que fem és obrir la Nacional 240, com sempre, connectant Tarragona i Lleida amb la Mònica Carrasco. A Tarragona, Mònica, què tal, bon dia?
Molt bon dia, i amb el Ricard Álvarez de Lleida. Què tal tu, Ricard?
Bon dia, Mònica.
Com porteu el fred avui?
Home, Déu-n'hi-do, vull dir que aquí ara ja cada matí és sortir de casa 2-3 graus, només.
Sí, aquí hi ha zones que també, però en general 5-6, un parell de grauets més.
És una altra història.
Veig els teus 3 i em pujo un parell. Això.
Home, 5-6 graus a la costa també és fresqueta.
És fresqueta, el matí fa fresqueta. Bé, jo crec que la tònica general aquests dies és aquesta. Matí i nit força fred i després al migdia doncs ja la cosa millora una mica i fa solet.
Mira, et volia explicar una cosa.
Digues.
Bueno, explicar. Et volia dir primer a veure si coneixies aquest tema. Bueno, és una versió de directe, però
home,
jo crec...
Home, tant!
Parla d'autopistes, parla de vies també.
Exacte, mira, l'he estat posant tot el que portem de programa avui.
El Highway to Hell, autopista per anar a l'infern. Són els AC/DC. Escolta, i per què avui parlem dels AC/DC? Que també ens ho hem de fer mirar,
Què vols dir? Perquè, home, parlem d'ells perquè és notícia, per desgràcia,
per
no?
Això...
Que aquest cap de setmana ens ha deixat una part essencial d'AC/DC.
Sí, sí, un dels fundadors, però dic que també ens ho hem de fer mirar a vegades els mitjans de comunicació, que n'hem de parlar, no quan sigui una notícia trista, sigui una notícia bona, i la trista,
home,
també la farem.
Per sort, hi ha gent que no n'ha deixat de parlar mai.
Sí, 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 ja sé què vols dir.
Aquí, no sé.
Andrés Rodríguez. Andrés, què tal?
Muy buenas, oye.
Bueno, os presento a l'Andrés Rodríguez, però rebatejat com a Rodríguez, és redactor en cap del diari La Mañana de Lleida. La Mònica Carrasco el coneix bé.
Hombre, i tant. Andrés, què tal?
Oye, muy bien. Tú mejor por ahí, ¿no?, con la brisa marina.
No estamos mal, no me puedo quejar, no me puedo quejar.
Aquí estamos, ya sabes, aquí hundidos en el hoyo.
A Mordor, a Mordor.
Bueno, però també li diuen a Lleida, és la plana de Lleida, no?
Home, clar, però té el seu encant. A mi m'agrada això de la boira i els dies grisos, a mi m'agrada.
Sí,
ja tienes
un canto cuando estás fuera y vienes a la noche. Cuando estás aquí cada día, la tienes que padecer, ya no están.
Ja té raó, Jo també estic amb
Andrés. I esto, entonces, ya no es ni Lleida ni Lleida, es la herida, muchas veces.
Per què parlem amb l'Andrés Rodríguez? Doncs perquè l'Andrés, a part de portar tot el tema d'espectacles, de música, del diari, és rockero. L'Andrés és rockero. Andrés, no anomenaràs el nom de rock en vano.
No tomaràs el nom de rock en vano.
Exacte.
És una de mis leyes.
Oye, què ha passat este fin de setmana?
pues una triste noticia porque se nos ha ido otro de los nuestros y van muchos ya.
Sí.
Bueno, nos estamos quedando solos, sí. Encima, fíjate que ya somos casi los rockeros, ya somos una, estamos en extinción casi. Pero que sí. Se nos ha ido el legendario guitarrista Malcolm Young, que es escocés, por cierto, que hay gente sí. que se creía que era australiano y vivían ahí en Australia. Se murió a los 64 años, tenía un largo proceso de demencia. Ya hacía como unos 10 años ya con el anterior disco, con el Black Eyes, del 2008, ya se veía forzado, ya no sé, ya empezaba a decir su hermano de que el Angus, que por cierto en algunos medios se han confundido de foto y han puesto...
Es verdad, que no tenía, es verdad, esto lo he visto durante el fin de semana, sí, sí.
El Angus es el de los pantalones cortos.
Sí, es el colegial, vamos. Sí.
Exacto.
El otro siempre estaba detrás, el que estaba siempre en la espalda, pero realmente era el motor del grupo. Además es fundador con su hermano y era el, bueno, el que mantenía todo el tipo, ¿no? Detrás, ¿sabes? Cuando una banda tiene que estar engrasada y tiene que estar engrasada, pues tiene, si te falla ya el batería, ya mal rollo.
Claro.
Y bueno, y él pues era el que mantenía el pulso, el palpitar, para que luego pues pudiera pues el Angus pues hacer esos riffs, esos solos de guitarra que tan característicos de AC/DC y que, bueno, que tanto han enganchado a la gente. Yo los he visto 3 veces y las 3 veces con el Malcolm. Ya la última vez que vinieron ya no quise ir a verlos porque ya yo soy fan de ellos, tengo todos sus discos menos el último. Qué casualidad que en el último ya no estaba el Malcolm.
Uh-huh. O sea, ¿tú crees, no, Andrés? Ya, perdona, ¿crees que AC/DC no sería lo que hoy conocemos sin Malcolm, sin duda, ¿no?
Sí, no, fijo. O sea, sin Malcolm y sin Angus, que son, bueno, eran mano a mano en estéreo, y los que somos más puristas y tal, nos quedamos con el Bon Scott,
sí.
Que luego fue, el Bon Scott se murió en el 80, pero ya dejó, pues el Highway to Hell, por ejemplo, fue el último disco que grabó, el Autopista al Infierno.
Uh-huh.
Era, para mí, muy superior al Brian Johnson. Lo que pasa que el Brian Johnson se supo encajar luego. Y ya no os quiero decir nada, cuando tuvo problemas el Brian Johnson hace un año y que hicieron la gira a los AC/DC, pues mira, tirando del Guns N' Roses. De...
Sí, es verdad.
Eso suplente. Ya... Suplente. De Axl Rose.
Hombre, suplente de lujo, Rose, pero exacto. Suplente al fin y al cabo.
Sí, sí, además que estaba lesionado y sentado, pues imagínate, los que estamos acostumbrados sí. a saltar y brincar con un AC/DC, ahí lo sabes como si estuvieras ya en el, yo qué sé, en la residencia de la tercera edad.
Hombre, la imagen,
no mola,
la imagen,
no mola.
No fue buena, nada buena, no.
No mola, hay mucha gente que se dio de baja de ser fan de AC/DC cuando hicieron esto.
Claro. Supongo que ahora pasará, Andrés, como por desgracia, acostumbra a pasar cuando perdemos a uno de los grandes, ¿no?, de la música del rock, que van a volver a subir como la espuma las ventas de algunos discos, ¿no?, supongo de AC/DC, o las descargas. Bueno, yo diría, ventas ya está un poco de modé, ¿no?, las descargas.
O aparición de algún recopilatorio nuevo.
Sí, seguro que, bueno, y conciertos de estos que hayan quedado por ahí aparcados y tal, recopilatorios, conciertos, aniversarios de algún disco como el Highway to Hell, mira, dentro de 2 años, pues se cumplirán, fíjate, si es del 79, se cumplirán 40 años, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya tienen, pues tienen, o de cuando empezaron con el TNT en el 75, el Alto Voltaje también fue del 76, te estoy diciendo, son los mejores discos, que era cuando estaba el Bon Scott. Que luego, vale, que el Brian Johnson, pues a partir de los 80, pues también puso el pabellón alto, nos acostumbramos a él. Y aparte, yo les tengo un especial cariño por una cosa que tú, Ricard, ya lo sabes, creo. Porque yo soy muy metalifan, y dio la casualidad que fui a ver a los AC/DC, porque yo era fan de los AC/DC.
Sí.
Fui a Barcelona a verlos en las fiestas de la Merced en el 91, y no tenía ni chispa de ganas de verlos de teloneros a los Metallica, porque yo iba a ver a los AC/DC.
Uh-huh.
Y allí, pues ya sabes que tienes que aguantar muchas horas de pie y tal. Dices, hostia, aguanta los Metallica ahora, me cago en la ley.
y de ahí ya se quedó
fue
prendado,
a la primera vista aquello. Pues mira, luego ya los AC/DC ya me pasaron con segundo plano. Cuando los tenía, siempre los había tenido ahí arriba del todo. Bueno, los sigo teniendo porque es una de mis bandas preferidas. Después ellos no me hicieron rockeros, me hicieron rockeros otros, de la época de los 70, que era Deep Purple.
Andrés, tenemos que poco tiempo, que sabemos que te tienes que ir, pero si tuvieses que elegir una canción de los AC/DC, ¿podrías?
Sí, Highway to Hell yo creo que identifica bastante a ellos.
Sí. Yo creo que es la que ha llegado también a más gente, ¿no? Quizá, o sea,
sí,
que no le guste especialmente igual este tipo de música, pero esta canción es aquello que ha traspasado fronteras y generaciones.
Ajá. Además, entre el Highway to Hell, o sea, la autopista al infierno, y la escalera al cielo de los Led Zeppelin, fíjate, no, cómo nos vamos a marear, para arriba y para abajo.
Ya lo tenemos todo.
¿No? Además, es una canción que se ha fet anar a bastantes pel·lícules i a la tele ha sortit, que ajuda a popularitzar-se molt més, ¿eh?
Uh-huh. I tant.
Y oye, un consejo, si para inducir a hacer un viaje de aquí, pues, yo que sé, cuando haces un viaje en coche y tal... Si pones a los ACDC, acompañan muy, muy bien, ¿eh?
Sí.
Te iba a decir, digo, no sé si es contraproducente, porque te dan ganas de correr un poquito más.
No, que va. Si tienes sueños, te lo quita, fijo.
Eso sí.
Y te lleva al ritmo, para que vayas controlando bien la carretera.
Pues, escolta, Ricard, jo crec que això era obligatori fer avui, sí, un petit homenatge també, no?, a Malcolm Young i als ACDC. Habrá que seguir la pista a partir de ahora, a ver qué pasa, Andrés.
Sí, no, pues bueno, yo supongo que la banda va a seguir porque el sitio del Malcolm ya lo había cubierto su sobrino Steve. Uh-huh. Y es curioso porque el Stephen ya estuvo creo que cuando tuvo problemas, el Malcolm tuvo problemas con el alcohol hace muchos años, y entonces ya restituyó su sobrino, el Steve este. Y si no te fijas, como ellos están detrás, tiene un aspecto totalmente idéntico a su tío. Oh. Y entonces pues pasaba desapercibido, no se veía el gran parecido entre ambos, tanto físico como a la hora de interpretar, ¿eh? Y esto fue en el 80 y sí, a finales de los 80.
El
guitarrista atravesó problemas por su adicción al alcohol y ya lo sustituyó, y entonces ya después, cuando ya hace 10 años para acá, también se ha puesto él. Y bueno, que como aquí todo el mundo, cuando vas a ver la CDC, te quedas con el cantante, con Brian Johnson, y te quedas obviamente con el Angus, que, sí, que es un puro espectáculo.
Claro. Pues que de los dos hermanos, claro, el visible es Angus Young, y Malcolm siempre ha estado en segundo plano.
Siempre ha estado
plano.
Ahí en la sombra, pero es el, ya te digo, a nivel
de
mantiene.
Claro, a nivel de público, pero a nivel de funcionamiento interno de la banda, ¿no?
Sí, de composición, de todo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues Andrés Rodríguez és redactor en cap del diari La Mañana a Lleida i és el nostre assessor en temes de rock.
Això mateix.
Mira, te vamos a poner assessor de rock. Bueno, está bien, ¿no? Assessor de rock.
No está mal.
Ahí estamos.
No está mal. Oye, que los asesores no se ganan mal la vida. ¿Eh?
Vaya. Según dónde, ¿eh? Andrés, que tengas buen día.
Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Larga vida. Oye. Oh, yeah.
La que estem acostumats a escoltar sempre és la veu de Brian Johnson, però clar, abans havia el Scott, al principi amb AC/DC.
Sí, sí, sí.
Que va morir als anys 80, principi dels 80, fa molts anys ja.
Pues sort que ens quede, com sempre diem en aquests casos, sort que ens queden les cançons, eh? Per recordar-los i per gaudir-les. Escolta,
fem una pausa, va.
Fem una petita pausa, molt petita, i continuem, va.
I canviarem radicalment de tema, eh? Canviarem de tema.
Sí.
En Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Seguim a la Nacional 240. Mònica, amb dos minuts arribem a tres quarts de dues i ara sí, canviem de tema radicalment.
Sí, canviem de tema perquè és un tema molt important del que volem parlar ara. Com ja crec tothom sabrà, Ricard, aquesta setmana es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. És el proper dia 25 de novembre. Ja fa força anys que es commemora aquest dia. I nosaltres avui, bé, estàvem parlant, no? No volem tractar potser el tema de la manera habitual, no?
Sí.
I volem parlar de mirar endavant, de mirar el futur, que això també és important remarcar-ho, no? Uh-huh. I hi ha diverses potes que ajuden a reprendre la vida quan s'ha patit una situació d'aquest tipus, i una d'elles molt important és la feina.
Home, jo crec que és clau aquesta,
no? Exacte.
És la que ajuda a recuperar la normalitat i a tornar-te a sentir bé, eh?
Exacte, i a poder, doncs, valer-te per tu mateix, no? Això ho és en qualsevol cas, doncs, imagina't si a sobre parlem, doncs, de dones que, per desgràcia, han patit, doncs, situacions de violència de gènere, per exemple, no? Hi ha l'allotjament, hi ha la feina, i avui tenim a l'altra banda del telèfon a la Núria Tusset. Ella és secretària del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya i coordina els programes d'igualtat entre homes i dones del SOC. Núria, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Un plaer tenir-te amb nosaltres. No sé si estaràs d'acord amb això que dèiem ara, que una de les potes essencials, no, per aquest reprendre la vida, per aquest tornar a començar, és la inserció laboral, és la feina.
Sí, estic absolutament d'acord, perquè sabem que l'autonomia econòmica i el poder guanyar-te la vida és important, no, per qualsevol persona. I moltes vegades aquesta situació es veu alterada quan passes una vivència com aquesta que estàveu dient, no? De la violència masclista o de gènere, i per tant poder tornar a tenir aquesta independència econòmica i poder-te guanyar la vida és evidentment una part molt important de lo que en diríem el procés de recuperació, no?, de la persona.
Exacte. En aquest sentit, des del Departament de Treball, evident, des del Servei d'Ocupació, hi ha plans, programes específics per a aquestes dones que han patit, doncs, una situació de violència a casa?
Bé, sí que n'hi han, però m'agradaria potser primer de tot dir que nosaltres, com a Servei d'Ocupació de Catalunya, oi?, i més que programes específics, sí, el que posem com a prioritat és tenir un servei d'ocupació que pugui atendre a les dones quan, en l'àmbit laboral, que és la nostra competència, no? Quan si es troben en aquesta situació de violència de gènere o de violència masclista, tenir disposar d'un servei d'ocupació d'una institució que sigui capaç d'atendre aquestes dones i que no es produeixi això que han estudiat, no?, i han demostrat les persones que treballen amb aquesta problemàtica, lo de la doble victimització, no? Yeah. Que a sobre vagis a les institucions que siguin i hagis de començar a donar voltes, a que no saps ben bé, etc. Per tant, aquest diríem que és com una cosa amb la que estem treballant a més de fa temps, però molt específicament aquest any, que és amb tenir un servei públic d'ocupació que estigui preparat per rebre correctament, i per tant, correctament volem dir, no?, intentant donar les màximes prestacions i amb la màxima eficàcia en aquest col·lectiu.
Ricard.
Sí, no, t'estava escoltant i realment és que és un moment força difícil, eh? De totes maneres, estava pensant, perquè aquests darrers anys hem passat per un període on el que trobar feina, doncs, era complicat, en tots els sentits. Eh?
Per tothom, sí.
No sé si en el vostre cas teniu alguna facilitat o simplement és igual de difícil o fins i tot més difícil.
Bé, a veure, tenim, diríem, o sigui, alguna facilitat, i per nosaltres què vol dir, no?, com a Servei d'Ocupació de Catalunya, posar facilitat a vegades, el que podem dir, a certs moments de la vida que podem passar o certs col·lectius, per dir-ho així, no? Aleshores, en el col·lectiu, això és un ADN de les nostres actuacions. Nosaltres, com a Servei d'Ocupació de Catalunya, doncs gestionem molts programes al llarg de l'any. Quan diem programes, nosaltres estem parlant de formació per l'ocupació, estem parlant d'una contractació subvencionada, normalment moltes vegades a través dels ajuntaments, estem parlant d'orientació, no? Quan parlem de tots aquests programes, que són els nostres programes bàsics de referència, i que el SOC el que fa molt és gestionar aquestes subvencions que al final qui està donant el servei a les persones en atur és moltes vegades als ajuntaments a través d'una subvenció nostra, doncs amb el tema de la violència de gènere doncs tenim que en aquests programes és un col·lectiu prioritzat. O sigui, per exemple, nosaltres tenim programes que li diem treballa a les set comarques, el programa es diu, o treballa als barris, que són intervencions ocupacionals, com aquestes que us deia, no? D'orientació, de formació, de dispositius especials per col·lectius que estan amb més dificultat d'inserció laboral, i ja es fan a comarques o a barris on hi ha més dificultat. Ja. I a sobre, en aquesta dificultat, a més, hi ha una priorització d'alguns col·lectius, persones que porten molt de temps a l'atur, altres característiques, i una d'elles és haver patit violència de gènere. Però, a més, aquest any, com us deia, que estem intentant fer un plus més amb les nostres intervencions, hem posat una línia específica, que és per dones que han patit aquesta situació, que es diu, en un programa que es diu Treball als Barris, que es diu Treball i Formació, que la gestionen bàsicament els ajuntaments, no solament, també associacions sense afany de lucre, també poden demanar-ho, i que suposa una contractació per 2 mesos, 12 mesos, per aquestes persones, i acompanyat de formació. Per tant, aquest any nosaltres, conscients, no, d'aquesta situació greu, i com deia el teu company, no, de,
Ricard,
que justament,
Ricard.
El Ricard, disculpa, sí. Que les dificultats, no, amb la crisi, amb tot el tema de la inserció i tal, i que ara, havent-hi una mica més de feina, no, estic parlant comparat amb els anys més durs de la crisi, veiem que hi ha certs col·lectius que segueixen tenint més dificultat, no?
Sí.
I uns és, per exemple, quan estàs en una situació de violència de gènere, que l'has patida i que estàs encara, això, no?, reconstruint-te d'alguna manera, doncs hem posat aquest programa, que ja us dic, són 12 mesos de contractació laboral, acompanyat amb formació, has d'estar a l'atur i això, haver patit aquesta situació.
Com molt bé, com deies, Núria, ho gestionen sobretot els ajuntaments, perquè al final, sí, no, és el servei de proximitat.
Exacte.
No? Suposo que tots en aquests diferents programes, no? I en, sí, aquest en concret, si arriba a través de la xarxa pública, doncs suposo que si està serveis socials, etc. No? Sí. Són qui et deriven,
sí,
diguéssim.
Sí. Mira, justament intervenir, no?, amb aquest grup, posar recursos, oi, a disposició en aquest col·lectiu, exigeix treballar amb molta coordinació de diversos àmbits de l'administració.
Clar.
I això és una cosa que és molt important i que, com tots sabem, com a ciutadans, a vegades és difícil, oi, d'aconseguir.
Sí, sí,
i justament aquí és on nosaltres aquest any ens hi hem posat a treballar junts. Penseu que aquest programa hem fet reunions prèvies amb la Direcció General de Famílies, amb l'àrea específica que porten el tema d'allotjaments, vale? De les dones que estan patint aquestes situacions, doncs provisionalment, en alguns casos, passen per allotjaments, oi? Cases d'acollida, etc. Per tant, perquè hi ha tota una sèrie de coses que al posar-te en aquests programes has de tenir en compte, des de temes de confidencialitat, de dades per seguretat, oi? Fins a que arribi realment a tots els llocs on t'ha d'arribar, això per una banda. Per tant, la coordinació amb la Direcció General de Famílies i amb l'àrea aquesta que us deia ha estat molt important, i també nosaltres tenim una altra feina que també hem reforçat molt aquest any, que és les nostres oficines. Penseu que el Servei d'Ocupació de Catalunya té 69 oficines arreu de Catalunya i són la nostra porta d'entrada a les persones que estan buscant feina, no? Aleshores, nosaltres tenim un protocol que quan una dona que pateix aquesta situació s'acosta a una de les nostres oficines amb volent algun programa ocupacional o amb la búsqueda de feina i dona a conèixer, no, la seva situació, és tractada per la directora o el director d'oficina, o sigui, com pot ser que aquesta senyora en qüestió decideixi que vol que les seves dades siguin confidencials i que, per tant, no estiguin, diríem, en el nostre sistema d'informació, no? A l'abast de qualsevol, no? Dels nostres professionals.
Clar.
Hi ha un protocol en aquests casos on és des de la direcció, que ja té, ja us dic, tot un protocol d'actuació que garanteix que aquesta persona, aquesta dona, pugui tenir els nostres serveis, no? Si s'adequa a la situació, i alhora tenir garantida una confidencialitat del tractament de les seves dades.
Mm-hmm. En aquest sentit, perdona, Ricard, és que volia preguntar específicament per això, perquè un dels objectius per aquest 2017-2018 que teníeu, no, al Servei d'Ocupació era precisament doncs revisar també aquests protocols, sí, no, per detectar, exacte, possibles víctimes de violència masclista des de les oficines de treball. I una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i és específicament també que implementàveu per primera vegada aquesta detecció o aquest focus específic als programes dedicats als més joves, als de garantia, sí, juvenil, perquè, sí, de fet, el tema dels maltractament cada vegada gent més jove és un de les alertes que ens diuen pràcticament totes les entitats que treballen sobre aquesta qüestió, no?
Sí, sí, sí. Exacte. Més que, si em permets, més que detectar, que no seria, no?
No, sí,
la nostra
no sé
funció, sinó quan hi ha una dona que va al Servei d'Ocupació de Catalunya o és derivada per una altra part de l'administració, que rebi el que he dit anteriorment, d'acord? O sigui, nosaltres no estem focalitzats en la detecció, que evidentment es pot donar, perquè a l'hora que interactues, no, des de qualsevol àmbit de l'oficina, es pot aflorar aquesta, sí, situació, i això també seria dir, bueno, si aflora, què he de fer? I això és molt important, també tot el tema dels protocols que n'existeixen a tot Catalunya, amb més o menys intensitat, de tots els serveis, i veure a quins altres professionals tens de referència, d'altres administracions, etcètera, no? Però pel que em deies en concret dels joves, nosaltres vam fer aquesta reflexió quan aquest any vam voler posar aquest èmfasi en la nostra programació amb el tema de la violència de gènere. Vam dir, bé, com tu deies, els joves és un moment molt important per intentar canviar, oi, aquestes conductes, tant per nois com per noies, i el SOC és una de les administracions que gestiona la garantia juvenil. Aleshores, hem començat a treballar aquest any i vam dir, bé, el primer ja és els professionals que treballen amb garantia juvenil atenent joves. La primera cosa que hem de fer és que aquests professionals estiguin ben formats i veure, a més, amb els 2 anys i pico que portem de desenvolupament de la garantia juvenil, també recollir la seva experiència al respecte d'això. Uh-huh. I aleshores hem fet ja tot un procés de formació arran del territori amb aquests tècnics, que són, ja us dic, els primers contactes amb els joves que tenen amb l'administració. Aquests tècnics o bé estan als ajuntaments o bé estan amb associacions sense afany de lucre que gestionen serveis de garantia juvenil, i bé, va estar una formació molt interessant, ens la van agrair molt, i a sobre allà ja vam detectar deficiències, per dir-ho així, millores amb les quals el Servei d'Ocupació de Catalunya havia d'actuar, no? Per exemple, que s'ha de fer molt evident, ells ens demanaven molt lo dels protocols d'actuació, no? Davant quan es troben en un cas que poden detectar amb els joves que estan treballant, no? Doncs això, el protocol de com a tècnics, com havien d'actuar.
Clar.
Això està molt protocolaritzat, però a vegades les coses no estan, que no existeixin, sinó que no es coneixen prou, no? Mm-hmm. I aleshores hi ha tota una fa de comunicar, de revisar que realment allò els professionals ho coneixen bé, etcètera, no? Per tant, ara estem en aquesta fase de que tots els nostres tècnics de garantia juvenil estiguin ben formats amb el tema de donar suport, de saber com actuar davant de casos, amb els joves que pots veure que hi ha alguna situació d'aquestes, i amb derivacions efectives, no, cap a les parts de l'administració que toquin. Mm-hmm.
Res, que ens queda 2 minuts i arribem a les 2 de la tarda.
Sí, haurem de tornar a convidar la Núria, sí, sí, un altre dia.
Molt bé.
Sí, sí.
La Núria Tosset, que és secretària del Consell de Direcció del SOC i coordinadora de programes d'igualtat entre homes i dones. Núria, et hauré de convidar per un dia per parlar de la diferència salarial també entre homes i dones.
Molt bé. Doncs quan vulgueu, a la vostra disposició, i gràcies pel vostre interès.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Ricard, dos minutets i arribarem...
Menys
de dos minutets i arribarem a les dues. És un tema, la veritat, important, delicat, no? Però en volíem parlar des d'aquesta perspectiva avui. Des del... escolta, es tira endavant, hi ha sortida, tornes a trobar una feina i a començar una altra vegada.
Sí, 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 que és el que dèiem, dignifica també la feina, potser també t'extreu de problemes del dia a dia i també t'ajuda a tirar endavant. El que passa que és difícil, tot plegat.
És
però
difícil,
bueno, hi ha molt mecanisme, que hi ha molta feina al darrere.
Molta feina que potser a vegades no pensem que no hi pot tenir a veure. Per exemple, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, violència de gènere, doncs hi té molt a veure també, no? Mm-hmm. Com molt bé, espero que en aquest cas les administracions es coordinin molt millor que per altres coses.
Sí,
sembla que passe.
Escolta, que ens queda un minut.
Un minut.
Simplement, saps que parlàvem de fred?
Sí.
Què fem sempre que ens trobem? De què parlem al principi?
Home, parlem del temps.
Ha fet fred, ha fet sol, plou, fa fred, ja notes el fred a dins. Doncs mira, jo et parlaré que si has de canviar les finestres de casa, pensa-t'ho bé, eh?
Sí, clar. S'ha de pensar amb el cap, això, eh?
Sí, perquè si canvies les finestres, has de canviar a les finestres de Keuning.
Ah, sí? Sempre.
Ja veuràs, eh? Et quedarà la casa molt acollidora i, a més, tindràs molt confort, eh?
Ah, doncs, escolta, si canvies les finestres...
Els de Keuning.
De Keuning.
Que són els que van bé, eh? Apa, que arribem a les dues.
Vinga, sí, nosaltres ens tornarem a trobar... Bé, Cope Tarragona i Cope Lleida comencen a les 12:20. Tu i jo parlem demà a la 1, amb
sí.
Recepta i Aleida.
Ui, recepta i moda.
Que vagi bé.
Gràcies, adeu. Adéu.
Són les 2, la 1 en Canàries.